Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al cinquè programa de la segona edició de Vine a la Festa, el programa on ja sabeu que es comenta les festes majors de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som en Marc Paredes i l'Enric Vidal i durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, des d'aquí, Canal Vine Ràdio, l'Èrdola, us comentarem el més destacat de les festes majors d'aquestes tres comarques. Després d'haver comentat la setmana passada la Festa Major de Moja, avui toca parlar de dues festes majors importants del nostre voltant, com són la Festa Major de Vilanova i la Geltrú i la suspensió de la Festa Major de les Cabanyes 2020. Tot i això, no comentarem els actes de la Festa Major de Vilanova, ja que pot estar subjecte a canvis, i si voleu estar informats de les modificacions d'última hora, podeu seguir les xarxes socials de Vilanova i la Geltrú o consultar la pàgina web d'aquest ajuntament. Tot i això, sí que parlarem amb en Joan Ignasi Gómez, vilanoví de Socarral, que ens explicarà algunes curiositats d'aquesta festa, i en Jonathan Moreno, membre del Servei Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes.
Les festes del Penedès a Vine a la Festa. Vine a la Festa, l'entrevista.
Doncs passem a l'entrevista de la setmana, que com hem dit abans, és en Joan Ignasi Gómez, vilanoví de Socarral, que ens explicarà molts aspectes interessants d'aquesta festa. Benvingut.
Hola, què tal, com esteu?
Primer de tot, ens podries explicar els orígens d'aquesta festa major de Vilanova i la Geltrú?
Els orígens d'aquesta festa són indubtablement un poble, s'ha de renovar un món de poble, que és una prometença, a la Mare de Déu de les Neus, que es fa arreu d'una pedregada, que malbé tota la vinya. Abans podríem dir que era molt més zona mític del Garraf, que no pas potser la també és, i gran part de la gent doncs tenia negocis en aquest tipus de comerç, no? I aleshores vam fer una renovada amunt del poble perquè hi va haver una pedregada que es va malmetre la vinya. S'ha de dir que aquesta advocació de la Mare de Déu té el seu origen en una nevada, en un miracle, que és una nevada de Santa Maria la Major i a Roma, que es va produir el 5 d'agost. El 5 d'agost, la Mare de les Neus té poc sentit, no? Doncs per això. I és una barreja d'aquests dos homes que porta que a Vilanova s'ha fet una festa major al voltant d'un pont de poble que al segle XIX doncs, va agafar moltíssima més força.
Tot i això, la Festa Major de Vilanova i la Geltrú ha evolucionat molt amb el temps, especialment durant el final del segle passat. Quins canvis destacats hi van haver? Com, per exemple, alguna incorporació d'actes, bestiari...
Sí, sens dubte, com totes les festes, segurament ara està el seu millor moment de la història, és possible que sigui el millor moment en quant a l'espectacularitat de la festa. La Festa Major de Vilanova ha passat en els últims 100 anys tot uns alts i baixos, durant els anys 20 i 30, tots els balls que hi sortien estan prou, diguéssim, deteriorats o que hi sortien pocs, i llavors la primera bona arrencada, que és a partir del 47, quan una colla de gent, intel·lectuals, del Foment Vilanoví, després s'han recuperat primer els Diables i la Mulassa, després el Drac, després les dues parelles de gegants, després els nans, i tornen a sortir bastons, gitanes, pastorets. A partir d'aquests anys, finals dels anys 40, anys 50, hi ha una represa als anys 60, 70 i 80, potser per una baixada, i a partir dels anys 90 es torna a reivindicar com una festa important, perquè Vilanova necessita algú una festa important. Es van recuperar durant els anys 80 moltíssims banys blancs o banys parlats, i és la festa que tenim ara.
També sabem que durant el període de la Guerra Civil, o uns anys abans, es van perdre molts elements importants, com el drac, els gegants o les mulasses. Per exemple, doncs, vam llegir precisament ahir mateix que les Mulasses i el Drac doncs, van anar a Barcelona a participar a les Olimpíades Populars i doncs ja no van tornar. Com va marcar la Festa Major de Vilanova aquest fet de la pèrdua de tant de bestiari festiu?
Cal dir que la gent de Vilanova li donava molta importància a aquests elements. La prova és que no van tenir 10 anys en recuperar-ho, i a més va ser en plena dictadura, i no en dicta blanda, sinó en dictadura, sempre a partir de l'any 47. Es perden l'any 36, perquè estan per participar a la inauguració de l'Olimpiada Popular, han estat traslladats a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que, per participar en aquesta inauguració, i arrenca la Guerra Civil, hi ha l'alzamiento, i aleshores doncs els vilanovins podrien dir que surten per potes i es queden allà les figures. Hi ha alguna pista més, el que hauria de passar amb les figures que es perden allà, que són completament la Mulassa, el Drac i els Gegantons. Sabem que al cap d'un any es fa un acte organitzat per Ajut Català, que hi ha un marge d'avances i tal, i els anuncien. Hi ha un butlletí que parla de que hi sortiran, imagino que perquè estaven allà, van dir, hòstia, els aprofitem i que surtin, però realment els hem perdut totalment la petjada i a partir del 47 s'estrenen tot de figures noves d'aquesta imatgeria. Els Gegants Grossos, que és el poc que es va quedar a Vilanova, estaven molt menys atrotinats i van decidir fer-los de nou.
Molts convidats que van passant pel programa han relatat la festa major de la seva infància. I siguin en aquesta línia, doncs et volem preguntar doncs precisament això. Què recordes de la festa major de Vilanova i la Geltrú a la teva infància?
Ostres, la festa major de Vilanova de la meva infància no ha canviat gaire, tampoc, també t'ho dic, perquè jo tinc 29 anys, per tant, no fa gaire de la festa major de la meva infància. Però si recordo, per exemple, una imatge que tinc gravada són els vestits del Ball de Diables, que és l'any 47, quan els vestits estan molt atrevidats, es canvien i els pinta un artista de Vilanova i els fa com vol, com tenim la tradició, però els pinta com vol i els dissenya com vol. I jo la meva festa major, diguéssim, de la meva infància, ja recordava perfectament els vestits dels Diables, que eren els de Joaquim Modesta, que eren uns diables blaus, uns diables mediterranis totalment diferents de la resta, i li tenia especial carinyo a aquests vestits de Diable.
El Ball de Diables de Vilanova, si no recordem malament, van canviar els vestits fa poquet, és a dir, que van renovar i devia ser un canvi necessari, interpretem, oi?
Sí, no em facis dir l'any, no ho fet 5 o 6 anys, els últims són d'Òscar Estruga, els primers del 47 van ser d'Enric Cristòfol Ricard, els altres els 80 de l'Armand Cardona Torrentell, després van venir els de Joaquim Modesca, els d'Anjo Lenta, després van venir els de Pep Durant, i després ja van venir els actuals, que són d'Òscar Estruga, que és el mateix escultor i artista que, per exemple, va fer la Passifa, la que tothom coneix com la vaca de platja, no? Són molt bonics, vull dir, els tocs són generalment bonics perquè enganxen, posen fil a l'agulla a la tradició dels vestits dels anys 40 de Vilanova amb un toc modern, i m'agraden especialment els vestits actuals.
Hi ha algun ball explosiu de la festa major de Vilanova i la Geltrú? És a dir, hi ha algun ball que només el podem trobar a Vilanova?
Hi ha algun ball que només el podrem trobar a Vilanova. Ostres, ho hauria de pensar, però realment el que és particular de Vilanova és, podríem dir que pateix un problema que altres llocs no pateixen, i és que l'Ajuntament va canviar de lloc fa cosa de 150 anys, i per tant les cercaries són molt llargues. Si parlem de Vilafranca, parlem de Tarragona, es dona el casco a Vilanova, no? Però si parlem de Vilafranca, parlem de Reus, parlem de Sitges, parlem de Ribes, no tenen l'Ajuntament tan lluny de l'Església, perquè Vilanova va créixer durant l'època vuitantista en un eixample molt gran, i per tant, jo crec que una de les particularitats és que tenim una festa que no està ben dissenyada per l'escenari en el que se celebra, i això jo crec que no deixa de ser una curiositat. Jo sé alguna particularitat que hauria de Vilanova, jo crec que és aquesta, i després l'ambivalència, no?, amb el Carnaval, d'una ciutat que és capaç de celebrar dues festes tan diferents.
Actualment ets ballador o membre d'algun ball o entitat del municipi?
Sí, jo des d'allà fa uns quants anys, molts anys, porto el Drac de Vilanova i la Geltrú, i a més també faig castells amb els Bordegassos.
Aquests balls estan agrupats en alguna associació o cadascun va per a lliure?
El Drac de Vilanova i la Geltrú és propietat de l'Ajuntament. La peça actual és de l'any 91, es va intentar recuperar la imatge més similar a l'anterior del 36, la que es hauria de perdre a l'Olimpiada Popular, com abans explicàvem, és propietat de l'Ajuntament i està cedit a una entitat, a un cor que va variar, perquè ja no canta, sinó que és una entitat recreativa i lúdica que es diu la Unió Vilanova, a més de 150 anys d'història, i són els socis de la Unió, constituïts com una colla d'importants que portarà el Drac. I d'altra banda, els Bordegassos de Vilanova, doncs, són una entitat ben curiosa, nascuts l'any 72, l'única colla castellera que porta els botons negres, però porta escut, la primera colla castellera assembleària, la primera colla castellera que intenta i participa de la inclusió de la dona, és la primera colla que trenca una mica els mòduls del fet casteller i com a tal, o està constituïda com una associació, i és totalment independent, assembleària i en propietat dels socis dels castellers.
Trobem curiós que al seguici de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú hi hagi dos elements que, doncs, sempre que hi va algú de fora sorprenen molt a la gent, que són la carpa Juanita i el porró. Ens podries explicar una mica l'origen d'aquestes dues peces tan curioses?
La carpa Juanita i el porró són segurament els dos elements més curiosos que hi ha a la Festa Major de Vilanova. Hauríem de pensar si a l'hora de fer un seguici hi haurien d'estar inclosos o no, però la veritat és que ara ja és així des de fa molts anys i ningú es pot des de canviar-ho. Però la Cònica del Porró doncs responen a la... jo diria que els va crear, no em voldria equivocar, però diria que és així. Es va crear l'Associació de Veïns del Barri de Marc i són la representació de la capa Juanita del Porró. Per mi la novia és com molt obvi, però cal explicar què és. Hi havia una persona, un senyor, que era el Francisco Roig Toqués, que tenia a casa seva una bassa, i per un mòdic preu t'ensenyava com ell donava de menjar amb cullera i beure amb porró a una carpa que tenia en una bassa. I aquesta carpa es deia carpa Juanita. La carpa Juanita suprament era immortal, perquè jo la vaig veure durant molts anys. El Francisco va morir, i ara doncs només ens queda el record, però hi ha moltes filmacions de com veu la carpa Juanita amb porró. Era una cosa de lo més curiós i era tot un símbol de la platja de Vilanova, no? A més, hi havia el Museu de Curiositats Marineres amb tota una col·lecció d'objectes de la mar que ara es pot veure a l'Espai Far, i a més també es pot veure com era això de la carpa Juanita, que és on està el far de Vilanova. Doncs allà hi ha l'Espai Far, és un espai museístic dedicat a la mar. I la capa Juanita del Porró doncs surten per la Festa Major, i a més fan una bona tasca perquè són portats per gent amb habilitats diferents.
I pel que fa a les molasses, que també tenim que és un element força significatiu del municipi i que tenen doncs un aspecte força diferent a les de més, aquestes molasses de Vilanova. D'on ve també aquest origen? Perquè també tenim entès que les molasses són molt antigues, aquestes de Vilanova i la Geltrú.
Sí, de fet, la molassa i els diables és el més que tenim referenciat a Vilanova. No em facis gran, no estem parlant de centenars d'anys. Sabem que hi havia una molassa que era acompanyada per cinc diablons i que la molassa llançava foc. A vegades hem hagut de pensar per què la molassa llançava foc. Jo no teoria, jo no la compro del tot, però jo no teoria que la molassa és dins de l'auca del pessebre, la molassa és la que molesta el nen Jesús i se li menja la palla i el bol i dona escalfor, no? Són el bé i el mal representat d'animals, és un animal tossut i farragós, la mula. La mulassa de Vilanova té els orígens amb els cinc diablons, després diguéssim que s'independents l'un de l'altre, els diables ja comencen a ser un ball de diables que incorpora els personatges, m'imagino que deu ser el segle XIX, però la mulassa és, sens dubte, la peça de bestiari més estimada de totes. És a dir, jo crec que no... Els grans grossos i la mulassa, però la mulassa jo crec que és el símbol en el fons de Vilanova i sí que símbol de la Festa Major, és a dir, si n'hagués de triar una, triaria la molassa. I en tot cas, és una molassa diferent en el sentit de que ens podem imaginar que abans movia el coll, com per exemple la molassa de Berga o la molassa de Sant Feliu de Pallerols, però que al final va acabant sent una representació, diguéssim, que no movia res, però que movia les orelles, movia les carillons, potser movia els ulls anteriorment per fer aquest efecte durant les processons i les cercaviles d'animació, però ara només mou les orelles.
Ara passem a la segona part de l'entrevista i podem veure a Vilanova, com en altres municipis també, que qui s'encarrega d'organitzar la festa són unes persones anomenades pabordes. En canvi, en altres poblacions, sí, com a Vilafranca, tenim que són els administradors. Ens podries explicar quina diferència hi ha entre aquests dos tipus d'organitzadors encarregats de realitzar i subvencionar la festa?
Gairebé cap ni una, et podria dir. L'únic que els pabordes són 7 i els administradors són 5.
O sigui, sí.
Els pabordes és un model que va començar a la dècada dels 90 del segle passat i que ha anat funcionant fins ara, que comença potser a reclamar algun canvi de model. Però els pabordes dels administradors bàsicament canviar el número i el nom.
Sí, sí. Tot i això, al calendari festiu de Vilanova i la Geltrú no només hi ha la festa major, que sinó durant l'any hi ha festes de tot tipus. Ens podries explicar també una mica per sobre aquest calendari festiu que es pogués destacar?
És fàcil començar el 17 de gener intentant entrar en detalls, perquè si no acabaríem mai, no? Perquè retaules de Nadal i coses d'aquestes passen a les 7 grans festes de la ciutat. La primera és el 17 de gener, dia festiu local, que és Sant Antoni. La festa de Sant Antoni, doncs, té un dels tres tombs més grans de Catalunya i, a més, ara s'ha complementat amb més coses i crec que està en un moment per créixer, per ser una festa més enllà dels tres tombs purs i durs. Després vindrà el Carnaval, que per molts, per mi ja us dic, normalment és la festa major de Vilanova, és a dir, si ens fas triat de festa major Carnaval, jo crec que la gran majoria de vilanovins aquí hi havia el Carnaval. El Carnaval és el Carnaval tradicional català que ha perviscut només a Vilanova, amb tota una sèrie de tradicions i tota una manera estripada de fer festa que només perviu a Vilanova. Hi ha d'altres llocs que fan carnavals molt honorables, podríem dir que són tradicionals, no?
Sí.
Però a Catalunya estem superpoblats de la festa de les rues, per dir-ho així, que no és bé el carnaval català, potser els anys ho serà, perquè acabarà desplaçant totalment a l'altre, però Vilanova és un bastió on l'únic que coincideix amb la resta de festes és amb el nom, que és el nom de carnaval. Sí. Explicar el carnaval de Vilanova és molt complicat. Jo crec que el millor és arribar-se i veure-ho. Són dues setmanes. Comença el dissabte anterior amb el Ball de Mantons, que és un dia de gala, un dia de trajo corbat i mantó de banda a les noies. I després les competències musicals. Llavors hi arribem el dimecres, i de dimecres i dijous de gràcies fins al dimecres de setembre és un no parar, on cada dia hi ha coses diferents, i el diumenge és on hi ha el diumenge de comparses, on hi ha les guerres de caràcter, on més de 8.500 parelles agrupades per banderes passaven per la ciutat i acabaran fent dansa la passada vila.
Sí, sí, déu-n'hi-do. I ara ja per encarar aquesta recta final de l'entrevista, volem parlar sobre el programa que realitzes, que s'anomena Gaudeix la Festa, on la cultura també és el tema principal. Recordem que aquest programa també s'emet per la xarxa de televisions locals de Catalunya, i si ens podries explicar d'on va sortir la idea de realitzar aquest programa i amb què et quedes de tot el que has viscut.
Aviam, tot això va començar a la ràdio, com altres. Sí, va començar a la ràdio i va entrar a la gerència de Canal Blau, que és la televisió de Vilanova, i del Garraf. El Jordi Martí i el Jordi Carrillo i van fer la proposta de passar de la televisió. Van provar un estiu, es va fer a TAC12, que acabava de néixer, una televisió de Tarragona, Valls, Montblanc, que acaba de néixer, i així vam fer aquesta zona tradicional, i després s'ho va sumar a la xarxa. I ara mateix anem pel programa 460 i alguna cosa. I bé, sí, jo crec que arribarà un punt que tenim que és suficient.
I llavors, gràcies a això, també has pogut viure...
Per ara no...
Sí, sí, digues.
Per ara no... Per ara no he vist el dia del final, però jo crec que s'està apropant.
Gràcies a això has pogut viure un munt de festes populars, tradicions, ja que les has experimentat gairebé totes, per no dir totes. Quina festa de tot Catalunya destacaries o amb quina et quedaries de totes les que has viscut?
Jo en aquest aspecte soc un afortunat, perquè, és a dir, si no tens l'obligació de fer una televisió, no t'aixeques a les 4 del matí per anar-te'n a Tossa de Mar a veure com surt el Palasí a les 6. Per gaudir no ho faries. Llavors, el programa ha obligat a un deixo i he acabat veient coses que estan en llocs que no hi hagués estat. Ja no només per l'obligació de fer el programa, sinó per l'autoritat o per la simpatia de la gent que et permet, doncs, poder estar amb la càmera apropar-te fins a aquest lloc. Doncs, si me n'hagués de quedar alguna, és molt difícil, tia. És molt difícil, tia. Quina em quedaria. Coses que m'hagin impressionat molt. Ostres, no sé. Va, dic una, però te'n podria dir més, Per exemple...
Bueno, si vols dir més, cap problema,
No sé, et diria, per exemple, com el Gemesí està a casa d'un tornejat veient com es vesteix. Jo crec que això és una, un privilegi que no tothom pot tenir, que vam tenir la sort de poder veure, i jo que sé, aquest capítol li tinc especial carinyo. O a Reus, on sempre he fet molta amistat amb la gent de Reus, sempre m'han cuidat molt bé, i he vist moltes vegades coses del darrere de la festa, no? Veure qui està dibuixant el dibuix del quadre final de la tronada, o veure com s'estan vestint les masses que surten a tocar les trompetes al balcó, no ho sé, són part del d'aquest any, de la festa, que trobo que no hagués vist si no hagués fet el programa.
I com a model de festa exemplar, evidentment que per cada persona probablement sigui la millor la del seu poble, però si haguéssim de fer un rànquing, com situaries?
És a dir... Oh, que em poses en un compromís.
Molt subjectivament, no passa res aquí. No.
Jo he de ser objectiu, i no seria objectiu si la primera em digui la Rosa de Vilanova, per exemple. Però, home, jo crec que totes aquestes festes que tenim al Penedès, al Garraf, al Camp de Tarragona, doncs estan en un molt bon moment, i penso que si es fan les coses bé amb criteri i no les deixem emportar per fantasies i miratges particulars de cadascú, doncs són festes que estan molt ben consolidades, que tenen sentit. Al final, la festa ha de tenir un sentit, no?
Sí.
Encara que no en siguin conscients, si ens parem a pensar per què la fem, hem de pensar que hi ha alguna cosa de per què l'estem fent. A part de la sociabilitat, de tot plegat, de les ganes de fer festa, que tothom li ha de passar-s'ho bé, la festa és el contingut d'un altre any. Si no hi ha treball, no hi ha festa. I en el fons, jo crec que, per exemple, l'època que estem vivint ara, amb tot aquest rotllo de la pandèmia, aquesta... Això que ens ha fet viure és un desastre. Per la cultura és la germaneta pobra, i l'altre dia em deia un amic, la cultura és la germaneta pobra i la cultura popular ja és la germanastra. I és l'última obligada. Jo crec que és el moment de despullar la festa i veure on està el moll de l'os per poder continuar celebrant-la.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Joan Ignasi Gómez. Hem parlat de cultura, hem parlat de tradicions i sobretot hem parlat de Vilanova i la Geltrú, que era el que més ens interessava, i sobretot d'aquesta gran festa major que teniu a la capital del Garraf. Moltes gràcies, Joan Ignasi.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Vine a la festa amb Enric Vidal i Mar Paredes.
I després d'haver parlat de la festa major de Vilanova i la Geltrú amb en Joan Ignasi Gómez, passem a la segona entrevista del programa, on parlarem amb en Jonathan Moreno, membre del Servei Tècnic de Cultura de Les Cabanyes. Benvingut.
Benvingut, Jonathan.
Hola, bona tarda.
Per començar aquesta entrevista, ens podries explicar què us ha fet decantar la balança cap a la suspensió de la festa major?
Bueno, de fet, el que ha passat durant les últimes setmanes amb el tema de la pandèmia del Covid, i després, segons també les recomanacions des que venien des de Generalitat i els protocols d'actuació, doncs al final ha sigut una mica el que ens ha fet decidir-nos d'anul·lar la festa major i tirar pel dret.
Sí, sí. I bé, com la suspensió s'ha produït aquests dies quan ja s'havia definit un programa d'actes, ens podries explicar si us ha costat preparar la festa major tenint en compte que finalment no hi haurà?
A veure, en teoria aquest any... Ja quan vam començar a preparar amb la Comissió de Festes i l'Ajuntament de les Cabanyes tot el que són els actes de la Festa Major, ja des d'un bon principi sabrien que seria un any difícil i complicat. I sí que és veritat que t'has hagut de reinventar, perquè potser potser quan van començar a fer les primeres reunions pensàvem que el mes d'agost això ja estaria potser més que acabat, i realment s'ha anat allargant, hem passat per un confinament, després per un desconfinament en diverses fases. A dia d'avui encara normes de prevenció i seguretat que s'incorporen, com per exemple que l'ús obligatori de mascareta o les distàncies de seguretat, que pensant que també serien mesures que potser amb el dia a dia, amb el desconfinament, ens anirien traient, però al final ens hem trobat que no, que al final han acabat tirant pel dret i són mesures obligatòries. Llavors, clar, la festa major, doncs, bueno, vull dir això, no, suposo que com qualsevol altra festa major sempre... Pues té la seva mesura de feina, però aquest any, a més, teníem el valor afegit que havia de tenir en compte molts aspectes de prevenció de normes de seguretat. I a l'hora de fer, per exemple, un ball, pues, en comptes de ball, s'havia de decantar per un concert, perquè la gent no pot ballar. Abans no controlaves els aforaments, i aquesta vegada pues, hi havia actes que tenien un aforament limitat a 200 persones o de 150. Això significava pues, lloguer de cadires, col·locar-les en metro de distància entre elles, fer un tancat perimetral a les zones on es fan els actes, contractar una seguretat que faci el control d'entrades i sortides dintre del recinte que tens perimetrat. Vull dir que al final prens mesures que, i això comporta una feina addicional que no havíem tingut els 3 anys.
Sí. Ens podries explicar a quins actes s'havien adaptat a la situació actual? Ja ho has anat comentant una miqueta, però per aprofundir-ho una mica més, ens podries explicar quins actes...
Bueno, sí. Nosaltres, com normalment, el que fem és que comparem una mica amb el programa de la Festa Major de l'any anterior i sí que és veritat que hi ha uns actes que són com clonats, no? Pues la Festa Major dels Petits, pues tens els inflables aquàtics. Això són coses que estan com clonades i que saps que portaràs cada any. Canviar les orquestres, però no deixes de tenir un ball de vetlla el diumenge o un concert el dissabte.
Sí.
Llavors sí que és veritat que a l'hora de definir el programa, pues, bueno, és el que he comentat abans, vas buscant petites coses que saps que, entre cometes, compleixen totes les normatives i que de cara a l'organització també serà més fàcil de portar-lo al dia a dia. Per exemple, com vam agafar el programa, de fet, si compararem el programa d'aquest any amb el de l'any passat, crec que vam reduir quasi un 60% els actes. És a dir, que ens havien quedat només amb aquella part que sabíem des d'un bon principi que compliria les normes de seguretat. Sí. M'ho invento, però per exemple, un cinema a la fresca és fàcil de controlar. Tens la tanca perimetral, tens les cadires col·locades a un metro de distància, tens un control amb protecció civil i amb seguretat privada que fa les entrades i sortides d'aquest recinte. Si tothom està assegut i amb mascareta, doncs pot veure la pel·lícula perfectament. I clar, això, per exemple, doncs, havien adaptat, per exemple, les sardanes, doncs, just en comptes de fer el concert de les sardanes amb la gent veient al mig de la plaça, doncs aquesta vegada també la plaça estaria delimitada, hi hauria cadires al mig, el vermut popular que es dona després pues, era una mica més atípic i llavors ficàvem com un mini paquet de patates fregides a cada cadira.
Sí.
I, bueno, no sé, intentes buscar com adaptar-ho d'alguna manera que, sí, que puguis fer a l'acte.
Ens podries explicar quant de temps portava organitzant la Festa Major, perquè entenem que organitzar una Festa Major doncs, té les seves complicacions i més en aquest any. Ens podries explicar com ha anat? I quan veu començar,
bueno,
també?
Nosaltres, en principi, el que és la... Sí, la Festa Major del que és de les Cabanyes normalment la comencem és un acte també que treballem durant l'any, perquè sempre en alguna reunió de comissió de festes, encara que estiguis preparant la Festa Major d'hivern o estiguis preparant pues, un moment, o Sant Jordi o la Toma del Canigó, al final sempre hi ha un punt de l'ordre del dia que és com, bueno, cosetes de Festa Major, doncs aquesta vegada tinc aquesta idea que penses que podríem tirar per aquí o tirem per allà, o m'ha enviat un mail informatiu sobre un grup que podria estar bé per portar-lo. Llavors, la veritat és que és una cosa que es manté sempre a la línia de treball durant tot l'any. Però sí que després de Sant Jordi és quan nosaltres ens posem al 100% amb aquesta festa.
Sí.
I clar, aquest any, a més, era això, no? Tenies el valor afegit que a sobre de tot el que comporta organitzar una Festa Major, doncs, a més, havies de tenir en compte totes les normes de prevenció, de seguretat i, bueno,
clar,
i ja està. Però, bueno, pensa que a partir de Sant Jordi cap aquí és quan normalment li fotem canya el que és la Festa Major, exclusivament parlant per Festa Major.
El fet de que s'hagi suspès la Festa Major durant aquests dies, heu tingut algun problema o complicacions pel que fa a tema contractes o assegurances?
Bueno, en aquest sentit, sí que és veritat que ja tens unes despeses fetes. Nosaltres, per exemple, teníem el que són els programes impresos, havíem ja pagat, per exemple, l'assegurança d'espectacles, el típic que no és una assegurança que és per cobrir les despeses en el cas de que, per exemple, hagis d'anul·lar un acte hores abans perquè potser tens una previsió de pluja... o coses d'aquestes. Havíem, per exemple, aquest any a l'obsequi que estan donant al programa posant unes mascaretes dissenyades expressament amb un skyline de les Cabanyes i ficava les Cabanyes 2020. Vull dir, alguna part de les despeses sí que estava feta, però també hem de dir que potser aquesta part de despesa no arriba ni al 25% del que costa la Festa Major en si. Per tant, bueno, anul·lar-lo, pues, bueno, el bo que tens és que, bueno, anul·les els actes, els actes no es realitzen. Quan a vegades, tot i que s'ha anul·lat amb 72 hores d'antelació, sí que és veritat que el tema de la suspensió dels contractes, això aquest any no és un any problemàtic perquè cap al tema de Covid i de pandèmia tampoc hi ha clàusules en els contractes, o com a mínim els contractes que nosaltres teníem signats ja se sabia que es signaven una mica amb la incertesa de que segurament
clar,
es podien anul·lar.
Mm.
Llavors estava antes com per les dues bandes del... Bueno, sabem que... De fet, hi havia molts contractes que ens deien és raro que ens l'hagueu retornat el contracte signat. Nosaltres dèiem, bueno, nosaltres el signem perquè en principi la nostra intenció és que hi hagi Festa Major que es pugui fer. Però, bueno, que si després s'ha d'anul·lar, doncs ja us avisarem.
Sí, i una pregunta...
Però la veritat que hem de donar les gràcies, hem de donar les gràcies a tota aquesta gent que, bueno, que després d'anul·lar el contracte són supercomprensibles i que en cap moment ens ha ficat cap pega. Vull dir que sabem que el sector cultural està bastant tocat i nosaltres, de fet, defensem que no es toqui tant, però sí que és veritat que davant d'aquestes situacions, quan anul·les, doncs sap greu. I la veritat que el retorn d'aquesta gent és magnífica.
Sí, i una pregunta ja ràpida per acabar, perquè se'ns està acabant el temps. Tot i que no hi hagi una festa major presencial, hi haurà algun acte de forma simbòlica o telemàtica?
Bueno, és una cosa que estem estudiant ara. Vull dir, el que sí que teníem molt clar és que si anul·làvem la festa major, doncs quedava el 100% anul·lada i que no tenia cap sentit dir anul·lem la festa major i després fotem dos actes al mateix cada setmana que se suposa que s'havia de fer la festa major.
Sí.
Perquè llavors no, és com un acte d'irresponsabilitat de dir, home, doncs l'anul·lo però estic fent aquí alguna coseta. Mm. El que passa que sí que és veritat que, a veure, al mes de juliol, per exemple, nosaltres tenim un projecte cultural que es diu Nit de la Fresca i sí que hem fet com petit concerts acústics al voltant de la terrassa d'aquí del centre cultural.
Sí. Doncs...
No sé, a dia d'avui està tot anul·lat i parat, però tampoc sabem si podrem fer alguna coseta al mes d'agost, més que estar tampoc deixar tan paralitzat el mes d'agost amb la vessant més cultural i de dinamització del municipi.
Doncs bé, acabem de parlar amb en Jonathan Moreno, membre del Servei Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes, on hem parlat de la suspensió de l'edició de la Festa Major de les Cabanyes 2020. Moltes gràcies, Jonathan.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí la cinquena entrega de la segona edició de Vine a la Festa, el programa de les festes majors de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som en Marc Paredes
i en David Vidal
i us acompanyarem durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, per explicar-vos les festes majors d'aquestes tres comarques.
Ara sí, ens despedim fins la setmana vinent, on ens podreu tornar a escoltar amb la sisena entrega de Vine a la Festa. Que passeu una molt bona setmana.